Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Bueno, anem a ello. Feia temps que no me... o no veia un partit de la selecció espanyola de futbol al complet, d'estos de classificació, d'aquests partits raros que vas a Liechtenstein, Noruegues i de més històries. No sóc molt de la selecció en aquest tipus de partits, en campionats a lo bestia sí, però tampoc us creieu que és una cosa que me torna loco. En això del futbol, la veritat és que si te dediques i estàs tot el dia pendent, estos paros de seleccions, no sé, sempre me venen a contramà, no sé per què, però bueno. Però ahir, claro, una volta van confirmar així la titularitat de Gerard Moreno i la continuïtat de Raúl Albiol a ese equip titular, vas dir, joder, compa, no Borel. I així que me vas dedicar a Borel. Jo sóc dels que veig el futbol escoltant la ràdio, encara que vaig davant o vaig darrere. I això vaig fer, anar alternant a veure què se dia i què se contava de la selecció espanyola. D'una selecció espanyola que és de rècord, perquè és la primera volta que jugaven l'altre dia 11 jugadors diferents de 11 equips diferents. Vamos, quan jo era jovenet, a la selecció espanyola eren els del Madrid per decreto ley, els del Barça per compensar, algú de l'Atleti de Madrid perquè no feren ruïdo, algú del Sevilla si el Sevilla funcionava bé, algú del Betis perquè és el Betis, algú del València perquè és el València, i para de contar. I claro, esta era una selecció diferent, en un entrenador diferent, un seleccionador diferent i amb uns futbolistes molt diferents. La meva sorpresa és que durant tota la retransmissió d'alguns dels gurús del futbol i de la premsa espanyola, i sobretot al finalitzar el partit, la opinió era que... Home, jo vaig veure Espanya i me va recordar molt al Villarreal. Els primers 20-25 minuts Espanya pot fer 2-3 gols de sobra, inclús Gerard Moreno ne té alguna de clara. Torna a explicar que jo vaig veure Espanya per veure Gerard i Albiol i per curiositat. Però bueno, no per res més, perquè me cansa, m'avorris, però bueno, són malalties de cadascun. Però si esta volta vas dir-te, vaig a veure els que estan els nostres, a veure si els passa alguna cosa, fan un gol i no m'enteré. I en això estava. Quan va acabar el partit vas dir, bueno, a veure què diuen. Ja que estava escoltant-ho, doncs vaig continuar. I m'has quedat flipat. Com vos dia, bueno, Espanya no va fer el partit de la seva vida, jugava en Suècia, un equip que se jugava la vida, no és los Glover Trotters, però bueno, tampoc és que siga un equip menor. I em feia gràcia que els que parlen de la selecció espanyola són els que habitualment fan el Madrid o el Barça, sobretot el Madrid. I estaven tots indignats perquè Espanya no havia donat el nivell delante de Suècia. Després va el Madrid a Leganés o el Barça al camp del Granada i palmen i busquen totes les excuses del món agudes i per haver. Però el que més m'ha enfadat és que van començar a ningunejar els futbolistes que anaven. Hombre, claro, és que con lo que ha traído. Hombre, claro, és que estos jugadores són de classe B. Hombre, claro, és que esto és una selecció menor. Joder, menor. Esta és una selecció menor. I clar, te dones compte que sembla que si no juguen en el Madrid o el Barça, perquè jo vos explique com funciona això. Futbolistes dels equips grans ja el següent pas que volen és anar a la selecció. Si no van perquè va un altre d'un equip menor, estos futbolistes tenen al seu favor que la premsa habitual dels equips grans és la premsa habitual de la selecció espanyola. I això què significa? Que claro, que els que estan parlant a nivell nacional són els mateixos que després van a parlar de la selecció i d'aixos futbolistes que poden anar a la selecció. Vulgues o no, estan influenciats i tenen aquesta pressió que jo, per exemple, no poguera fer, perquè jo tampoc m'amague. Jo faria el mateix pels meus, per als del meu equip, claro, normal i lògic. Però, clar, arriba un moment en el que veus que tens aquesta poca capacitat d'influir que si tenen altres, no? Veus com jugadors que tampoc te cregues que estan fent gran cosa, tampoc te cregues que són la panacea universal, arriben a la selecció, peguen dos regats i tiren un centro i ja pareix que hagi sigut la bomba. I que ahir, per exemple, jo vaig veure que Gerard Moreno va fer un partit asseat. Va tocar prou balons, va generar ocasions dins de lo que va fer Espanya. A altres els vas veure molt per baix i a un nivell ínfim, però bueno. Per això vos dia que què difícil que ho tenen. Què difícil que ho tens. I què mèrit té? Bueno, primer el seleccionador de portar a quatre del Villarreal a esta convocatòria. Però veient les crítiques, veient com li pegaen, veient aquesta sensació de esta és la selecció menor, a la Eurocopa tiene que ir la buena, i jo me preguntava, i quina cojones és la buena? La de jugadors del Madrid que no juguen? Ni en el seu equip? quina és la bona. Perquè te fiques a mirar els equips nacionals de primer nivell, quants jugadors seleccionables tenen que juguen i que estiguen competint a bon nivell? Quants poden tindre? Dos? Tres? Però bueno, a lo nostre. I lo nostre és que ahir dos jugadors del Villarreal estaven a la selecció, no ho van fer mal, al nivell de l'equip, van empatar, se van classificar, però lo dicho, a l'Eurocopa iran la que toca, eh? I ja s'encarregaran de pegar la murga, la barrila i la palissa pa que vaya la que toca. Cada un que entenga la que toca, la que és, la que deu ser, o la que futbolistes, representants, entorn, amics, periodistes i clubs poderosos creuen que deu anar. És trist, però és així. Fa un dia que el pobre Gerard Moreno, que porta tota la punyetera vida pegant barrinades per ahí, deixant-se la pell jugant al futbol, li toca la loteria, va a la selecció, després escoltes les opinions i dius pa' això que no vagin, tu. Que vagin los de sempre, que en l'últim Mundial van fer la risa, que l'última Eurocopa van fer la risa i que no sé quin altre també va anar i van fer la risa. Això sí, eren los de sempre. Isos que facin o no la risa, com són los de sempre i juguen om sempre, pareix que no passa res. Comencem. Bueno, anem a ello. Vau veure Espanya, chiquillos, o no?
Tot el partit.
Jo també tot el partit.
Bueno, Gerard va estar a l'altura del Villarreal, va tindre un parell d'ocasions prou clares, una en la para el porter en una parada brutal, l'altra la tira fora molt pegadeta al pal. Albiol va tindre molta feina i va patir més, prou més, que al llarg del partit de Noruega, però diríem que està o va estar a bona altura. Ara analitzem el que van fer els dos futbolistes del Villarreal en la selecció espanyola, per cert, dos futbolistes, Juna Pau i Juna Cazorla, que no van tindre minuts, que avui no han estat en la sessió preparatòria. Si ha estat Samu Chukwueze. Mira, de lo que vos contava, lo mateix. Li han pegat una veredeta al Golden Boy, que ho fan a un diari italià. El Golden Boy és el premi al futbolista menor de 20 anys de l'any. Compten des de l'1 de gener de 2019 a ara. El que han fet de futbolistes, el que han aportat i el nivell que han donat. Després ho analitzem, però amb tres números de tot. Samu Chukwueze té els números que tenen els que diuen són favorits. Rubio, favorits al Golden Boy, qui són?
Jo crec que el favorit és Joao Félix juntament amb Donnarumma.
Sandro, Sancho, Martin de Ligt, no?
Jo crec que tenen més opcions Donnarumma o Joao que estos.
Joao Félix és el favorit total.
Sí, sí.
Total. Ara mirarem els números dels que estan i els que no estan i veureu com, claro, al final si tens padrins que bateges, i n'hi ha un moment en el que això ja les colzades te tiren fora, facis el que facis i deixis de fer. Vull anar a Barcelona, no a parlar del lío que n'hi ha i de les falles que han muntat allí pels carrers, sinó del partit del proper diumenge i també de passos si podrem arribar al futbol o no. Claro. Bueno, a mi dona igual que arribi jo. Bueno, com si arribem vosaltres, dona igual. El problema si no arriba al Villarreal. Si se li ocorrisse fer un tsunami d'issos democràtic ahir a l'autovia el dia antes i mos dicen allí a tots. Però bueno, espere que no i espere que n'hi hagi tranquil·litat absoluta i se puga arribar sense problemes. Segon dia de treball de Giuseppe el Bambino Rossi. Allí està, en il·lusió, en ganes i amb molta força. Li preguntarem a la gent, a la nostra gent, com veuen lo de Rossi. Si el veuen ahir, o si creuen que pot i si pensen que acabarà quedant-se. Ah, i esta vesprada és la gala Endavant al Paranimf de la UGI, també parlarem d'ella i buscarem algun dels que sent esportistes de Villarreal, no d'elit sinó dels que s'ho curren, dels que s'ho peleen, dels que ho patixen, com li van i com es va i s'ajuda del Villarreal de futbol en Endavant. I ha quedat en la senyoreta Benavent, que és la nostra estrella televisiva, per a que ens doni la seva visió de tot el que passa. Així que anem a ello, vinga.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram. Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dasbelt Auto. Descúbrelo en Dasbelt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dasbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Vinga, anem a ello. Primer que res, acabem en temes seleccions. Encara no han arribat els internacionals nacionals, ho fan esta vesprada, o sigui que demà podran entrenar ja amb normalitat amb el Villarreal Club de Futbol. Sí que s'ha exercitat amb total normalitat ja Samu Chukwueze Chimenenka. Per tant, falten Cazorla, Pau Torres, Albiol i Gerard Moreno. Albiol vindrà a carregar de minuts i recordeu que no en tenim un altre de central. Toquem madera, que no li passa res. No, de central dret.
Bueno, però un partit...
Bueno, un partit...
No lo mateix.
Ho dius tu, però bueno. Avui, per exemple, feia de central dret Sofia Anxacla, que entrena habitualment en el primer equip del Villarreal Club de Futbol i seria una alternativa de passar algo greu, pues, intentar intercanviar-lo, però no podríem ara, tindríem que fer un Giner. Veurem. També estava Pepe Castaño, de central marcador win la sessió preparatòria del Villarreal Club de Futbol. Ahir, com diem, va jugar a Espanya, se va empatar, se va classificar, però no són los buenos, no és lo mismo esto, no... No hay feeling, no hay cariño, no hay que a la Eurocopa tienen que ir los buenos. Mientras no van los buenos, pues que juguen los malos. Y dentro de los malos están los nostres. Y en los tres, Gerard Moreno. ¿Qué va a hacer ahí Gerard Moreno, Rubio, en la selección española de fútbol? ¿Quién son esos números?
Cinc tirs, una porteria, fins al gol, per a mi va ser l'ocasió més clara d'Espanya. La va tocar 41 voltes, 22 passades, 81,8% d'encert. Va fer un regal, dos entrades bones, va perdre dos balons i va fer tres despejes i li van fer dos faltes.
És veritat que no la va tirar dins, després li van treure a Rodrigo Moreno, que la va espendejar i sí, la va tirar dins, però bon treball de Gerard, eh? Caen a bandes, entrant, buscant, eixint de l'àrea, i com dius, dos bons remats que podien haver estat goles, dos de cap. Uli la para el porter de manera espectacular, l'altre el tira fora. Albiol.
Pues Albiol va jugar els 90 minuts, va fer una falta, va tocar el valor 112 vegades, 95 passes, un 93,7% d'encert, 5 balons aeris guanyats, 2 despejes i 6 balons llargs, 3 d'aquests acertats.
Gerard Moreno debutava en Espanya i parlava així en teledeporte.
Sí, la verdad que bueno, es un sueño que tenía desde pequeño, ¿no? Poder debutar con la selección española es lo máximo, ¿no? Y bueno, muy contento por ello y sobre todo también por la clasificación, porque al final sabíamos que iba a ser un partido duro, pero el equipo creo que se mereció el empate. Y bueno, al final ellos se pusieron por delante. Nosotros en la primera parte habíamos tenido alguna ocasión, ¿no? Para ponernos nosotros antes que ellos, ¿no? Pero bueno, al final el objetivo de clasificarse se ha conseguido y ahora hay que asegurar la primera plaza.
Debutante hoy, 6 goles en la liga, futbolista que estás en el escaparate, por así decirlo, en una selección en la que todavía no se han acabado de definir los convocados. Es evidente que sueñas, una vez clasificada la selección, con estar el próximo verano en la Eurocopa.
Sí, evidentemente es un sueño, ¿no? que también tengo, pero bueno, sé que también es difícil, voy a trabajar para ello. Al final, lo que haces en el club es lo que te da también venir a la selección, ¿no? Y bueno, al final también nosotros los que venimos cuando estamos dentro del campo intentamos hacer lo que nos pide el míster y el staff, ¿no? Y bueno, pero bueno, hoy estoy muy contento por el debut y por la clasificación.
Y además el hecho, y termino, en tu caso de ser versátil, de poder jugar por banda, de poder jugar como 9, es una ventaja y algo que te favorece también en esa pelea, ¿no?
Bueno, al final, es como te he dicho, ¿no? Hay que hacer lo que pide el míster en la posición que sea. Si es de delantero o si es escorado a banda, pues hacerlo sobre todo lo que hay que hacer, ¿no? Al final estamos para ayudar, para pelear, ¿no? por esos puestos y nada, a trabajar y a seguir.
¿La camiseta va a algún museo particular tuyo o ya tiene destinatario?
Sí, no, evidentemente una me la quedo yo, ¿no? Y para casa, ¿no? Y bueno, la otra también se la daré a la familia, que también le hace ilusión, ¿no? Y bueno, son recuerdos que quedan para siempre.
Felicidades.
Pues sí, la veritat, poder dir que has debutat en la selecció espanyola de futbol no està a l'alcanç de molts i damunt de davanter, que és més difícil. Queda una convocatòria de novembre i després ja seria, començarien a ser les prèvies per a l'europeu, per tant, a definir la llista, dice europeu. Creu que algú dels nostres va estar en la llista de l'europeu? Jo crec que el Biol. Espera, que t'obri el micro, ties.
Albiol té moltíssimes opcions d'anar.
Sí, perquè no n'hi ha centrals veterans i jo crec que al costat de Ramos Albiol li dona moltes garanties, ja veus. Albiol, que pareixia que algú dia que venia així de Camping Playa, hòstia, tinc que fer un... Ara després tenim que buscar el tuit del dia, que és el de Chukwueze, perquè, vamos, està la cosa divertida a més no poder. Però, lo que diem, Albiol... El resto difícil. Bueno, Cazorla como veterano, una lista de 23. Parla el técnico, Robert Moreno, sobre esa hipotética lista de cómo y de quina manera la fará y qui té o no, qui pot tindre més opcions de poder estar en ella. I di això.
23, evidentemente cada convocatoria que pasa, cada concentración que estamos con los jugadores, los que vienen y los que no vienen, nos aporta más información y es un proceso en el que vas pues o sumando gente o viendo que hay gente que quizá no es lo que tú esperabas, pero quedan muchos meses para la Eurocopa, quedan dos partidos de clasificación, quedan dos amistosos y muchas competiciones de clubs.
Bueno, pues veurem que decidí Robert Moreno, però veient les pressions que li estan fent i veient el que estan apretant-lo i sent nou en això, va ser difícil que torni a fer una convocatòria en el que n'hi hagin 11 futbolistes que no estiguen la majoria en el Madrid o el Barça. Els Isco, Asensios i companyia pesen molt, l'entorn dels futbolistes pesa molt, igual que l'entorn dels futbolistes del Barça pesa molt, i encara que n'hi hagin pocs, sembla que és d'obligado compliment que vagin issos, a part des de l'Atleti de Madrid. Per tant, Difícil, difícil. Todo depende també de com estiguin els equips, perquè si Matos comencem a rear, estem el tercer o el quart de la Lliga, Gerard Moreno les tira totes dins, és pichichi. Claro, jo crec que ho tindrien difícil. Passa que la tia escoltava jo ahir, per exemple, que estava Gerard i tot, no, però Loren Morón, però és que Loren Morón lleva 6 i al final va dir, és que lleva los mismos. Però claro, que juega en el Betis, tia. I què passa, que juega en el Betis? Com si juega en el Rafael Buñol, no? Això deu ser indistint, suposa jo. Però bueno, deixem temes seleccions. Lo que ja, el debut de Gerard Moreno és la notícia del dia, que tornen, que no ens ha passat res, que tornen bé i ja veurem si poden o no tornar a alguna convocatòria més. Deixem Espanya i tornem al Villarreal Club de Futbol i a la seva actualitat pura i dura. Una actualitat pura i dura que passa, com diem, per la tornada de Samu Chukwueze. Bruno segueix treballant a banda, en solitari, no entra en la dinàmica de grup i Alberto Moreno entrena amb normalitat. Demà tornaran els que estaven a la selecció espanyola. Demà és dijous, no? Si no recordo jo malament.
Dijous.
Quedaria la sessió de demà, que és la ja important i sèria per a preparar el partit. La del divendres dissabte, i dissabte migdia se'n van cap a Barcelona per la vesprada. Suposa que en autobús i suposa que esperen que no es pilla, que no es pilla el tsunami democràtic per poder arribar a l'hotel de concentració. Dit això, en lo esportiu, avui Calleja s'ha dedicat a treballar la pressió en l'eixida del valor del contrari i la pressió després de la pèrdua de valor, exigint als davant que siguin intensos, que siguin agressius i que no se desentenguen del joc del contrari, que mantinguin un alt nivell competitiu i agressiu en la parcel·la defensiva. És el que va dir així. Jo vull la sessió completa de treball i m'agrada això, avui anava d'això, avui anava d'apretar, apretar i robar i córrer, apretar i apretar molt prop de l'àrea rival, o sigui, ofegar al contrari en el seu camp, no esperar-lo arrere, no esperar-lo arrere. Els moments que Calleja li dies futbolistes, joder, no us eixeix per atrás, saps? Perquè claro,
o sigui, busca que el mapa de calor és centrals nostres estiguem quasi al mig del camp.
Sí, o sigui, busca que és millor que te facin una jugada de perill perquè te tiren una bona contra o te pillen que te tinguen entancat en la teva àrea penjant de balons.
Ahí és on patixes molt.
Clar, no, si no tens la... O sigui, Matos tenen que tindre la pilota, finalitzar jugada perquè no te facin contracols i quan pergues el valor, que és el que feia el Barça de Guardiola, per exemple, quan pergues el valor, pressionar fort on l'has perdut i obligar al contrari o a perdre'l o fer falta, però que no isquen d'ahí, saps? I és el que avui estàvem treballant, que jo crec que té que fer aquest equip. Aquest equip té una vocació clara ofensiva. No li pots fer defensar. O sigui, tu no pots fer que Chukwueze de canvis i companyia se tanquen, facin dos línies de quatre i estiguen pendents, saps? Bascular i no perdre mai la posició, que és el que feia Marcelino. Això, este equip no ho va fer per el perfil de jugadors que té. Este equip el que sí que fa, per exemple, Chukwueze és un tio ràpid. Si perd la pilota, una pressió de Chukwueze ràpida, un robo ràpid, te torna a deixar estar ahí, te torna a fer a torna a ser competitiu. I avui és el segon dia de Giuseppe el Bambino Rossi. I nosaltres li hem pogut preguntar a la gent que els pareix lo de Rossi i si creuen que Rossi se quedarà o no. Ha baixat al carrer.
Efectivament, hem baixat a la plaça Major de Villarreal a preguntar-li a la gent.
Sí, pues
n'hi ha que aprofitar, no? Que li pareix que torni Rossi al Villarreal.
Avui teníem mercat, cada dia tenim una història, estem divertits així, així sempre hi ha gent. I hem preguntat als nostres, a la gent, a vosaltres, què vos pareix lo de Rossi i si creu que se podrà quedar o no així.
Ay, me pareix bé que vingui a entrenar, sempre va ser un bon jugadoret així, ja veurem si està igual o què. Això és el principal, que sigui igual com antes. El problema d'això ho tens en Cazorla. Mira Cazorla, Cazorla també portava 2 anys sense jugar i desahuciat de tots, i així en el Villarreal veig el que fa. O sigui, no te pots fiar d'això.
Home, el cartell és bo perquè no n'hi ha que oblidar que junt amb Forlán van ser els màxims realitzadors del Villarreal en tota la història, en primera divisió. El que passa que és el tema i el que prima ara és el tema físic, no? Així tenim l'exemple de Santi Cazorla, que va vindre també, no vaig dir unes circumstàncies paregudes, però molt semblants, i va estar uns dies de prova, unes setmanes de prova en una pretemporada, i al final pues, ha eixit molt bé. El cas de Rossi desconec la seva... el seu estat físic en aquest moment, de moment ve així a entrenar i el temps dirà, però està clar que és un jugador que si va tenir molts bons records, va tindre també, va estar molt lesionat en moltes temporades, no? I jo crec que tenia que donar-li una oportunitat, entre cometes, després el temps dirà. Jo no sé si està clar que ara n'hi hauria que esperar el mercat d'hivern, no? Suposo que per a incorporar-lo, que seria per al mes de gener. Jo d'aquest moment, jo, si me dius un percentatge, jo no vull ser negatiu, però a lo millor estaria entre un 60 no i un 40 sí.
el meu pare és de categoria, a més és un tio de la casa, el coneixem tots i crec que tot el món l'aprecia, que així no, que esperem que li vagin les coses bé. Home, el del genoll és molt difícil, però també han hagut jugadors que han tingut moltes lesions de genoll i han pogut refer-se, però bueno, ja veurem.
Pues no sabia res, jo crec que és una molt bona notícia, si no jugava on estava, quin millor puesto que tornar al seu club, me pareix bé, a veure què farà. Depèn del tipus de lesió, si se recupera bé, si se recupera bé sí que està bé, perquè ens van faltar els davanters, però depèn de si es recupera o no.
Pues me pareix bé, perquè això és de ser un club agraït, ja ho va fer en Cazorla, i jo crec que pues, clubs fan el que fa el Villarreal, que és deixar entrenar, i si s'agafa, jo crec que per qualitat no serà. Crec que si s'agarra pot ser una bona incorporació, i si li respeten les lesions, jo crec que serà un bon fitxatge. Jo crec que està complicat per les lesions que ha tingut, però mai se sap, i si s'agafa, ja t'he dit que serà una bona incorporació.
I sembla que estan cridant per telèfon. Bueno, pues a tot el món li pareix bé, normal. Rossi té molt bon predicament, té molt bon rotllo. Avui l'he vist entrenar jo. Jo dono la meva visió. Ara el veus i el veus fora de forma. Rossi sempre ha parat en més pes que menys. O sigui, és un tio tipo perfil Agüero, perfil de tren inferior gran, ¿vale? Culonet. O sigui, un tio amb molta potència en les cames. Unes cames, unes vigues brutals. Jo el veig un poc per damunt del pes normal i un punt fora de forma. Ara, avui estava venint a entrenar en un dels tècnics del Villarreal i fa coses que dius, joder. I jo el veig que intenta fer coses que ell feia quan estava fi i no li hissen, claro. O no li hissen per velocitat, o no li hissen perquè no té capacitat de reacció tan ràpida. El coco li va més ràpid que les cames, molt més ràpid. Però el coco li va, això no ho perdrà en la vida. La capacitat de veure qui entra per un costat per altre, descarregar, girar-se, xutar, ho fa bé. Ara està lluny. Si tingueren que decidir esta setmana, ho tindria fotut. Amb un to fotut. Però també tinc una cosa clara, molt clara, que queda temps i que pressa no n'hi ha ni una, i que en el Villarreal de futbol diuen anem a veure, i ell ganes té totes les del món, eh? Ell té totes les ganes del món i tota la il·lusió del món per poder quedar-se, per poder estar ahí. I jo crec que no, per intentar-lo no va quedar i val la pena. I la percepció generalitzada és que la gent vol que se quede, i la gent vol que prove, i la gent vol que es quede, normal. La gent, les pel·lícules guapes volen que acaben bé, eh? Volen que se casen, que el novio se quede la novia, que guanya el guapo, això passa sempre, Eric. Passa en futbol, passa en tot.
Home, jo crec que tot el món recorda aquesta època de Rossi hacia el Villarreal, i és impossible no estar a favor, no?, de que puga tornar a ser futbolista hacia el Villarreal. Lo que dius del pes, a veure, també és normal, porta molt temps a jugar, però jo crec que, com dius, temps té tot el del món, i el temps dirà al final, no? Jo crec que millor que així en cap puesto té per a poder tornar a ser futbolista.
32 ne passen de les dues. Golden Boy o on anem a Barcelona? Què voleu?
Bona Barcelona, a veure si com està la cosa.
A veure si podem anar. Sí, perquè el rival és l'Espanyol de Barcelona, un rival que ha canviat de tècnic, i vull saber un poc què va fer Machín o què no. Una pausa, on anem a Barcelona.
Realizan sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Grúas Tomás está de enhorabuena por el premio Movicarga 2019 a la mejor maniobra con grúa de menos de 100 toneladas. Un reconocimiento al esfuerzo realizado en el pasado por Tomás y Carmen, que Grúas Tomás quiere hacer extensivo a sus trabajadores por su buen hacer y predisposición. Grúas Tomás, desde 1987, creciendo contigo. Hoy tengo ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Adlingua, Centre d'Idiomes Estrangers, preparació d'exàmens oficials d'idiomes, Cambridge, GUET, Delft, DALF, traduccions, cursos bonificats Fundació Tripartita, més de 26 anys aprenent i viatjant amb tu. Informa't als nostres centres en Vila-real i el Puig. Telefona al 601 38 22 51.
Seguim, 2:35 de la vesprada. Claro, juguem contra l'Espanyol. Ahí va dir Sergio Senjo, ojo al Espanyol, que ha canviat d'entrenador i això li pot donar un plus important i un plus interessant. Machín és un tipus intens i els seus equips són intensos. El seu sistema, sempre, 3-5-2, que és quasi innegociable, i davant d'un Espanyol que està paregut a lo que érem nosaltres l'any passat. Classificats a Europa, un any de festival, i comença el drama. No li guanyes a ningú, te fiques baix, i les primeres de canvi de tècnic. Anem als companys de Catalunya Ràdio a saludar-los, ja que ens conten els que segueixen l'actualitat de l'Espanyol de Barcelona, com estan allà. Sergi, Andreu, què tal? Bona tarda, bona vesprada.
Què tal, Javi? Bona tarda, com anem?
Bueno, així molt bé. Ahir què tal, l'Espanyol? Com funciona?
Bé, intentant abstreure's una mica de la realitat sociopolítica de la ciutat i del país, de Catalunya, i treballant com si fos, jo diria, parlant amb alguns jugadors, una mena de pretemporada. Ha anat molt bé aquesta aturada de 15 dies per Machín, pel nou entrenador, per intentar explicar, intentar que els seus jugadors assimilin el nou sistema de joc i la nova dinàmica després del mal inici de temporada, i treballant molt, molt intensament. Diria que han estat molts dies fent doble sessió, matí i tarda. Han descansat només un dia, en aquests 15 últims, que va ser diumenge passat, per intentar revertir i capgirar la situació que portava l'equip, i vaja, buscant la manera de guanyar-hi diumenge.
Mm. Què li passa a l'Espanyol, que és molt paregut al Villarreal de l'any passat, que és un equip que està fet per a jugar a Europa, que arriba a un objectiu importantíssim i que de cop se troba en una situació complicada? Per què?
Sí, doncs, a veure, de raons jo m'imagino que n'hi ha moltes, començant per la sintonia entre l'entrenador David Gallego, que hi va haver des de principi de temporada, i els jugadors, una sintonia que va començar per no acabar d'entendre molts dels jugadors què és el que volia Gallego sobre el terreny de joc, que va acabar amb una mala relació entre alguns dels jugadors importants del vestidor amb el tècnic. És a dir, tota aquesta relació jugadors i cos tècnic, diria que va anar minant, fins i tot afectant i condicionant la trajectòria esportiva de l'equip, i a partir d'aquí jo crec que també acusant aquesta cosa que l'Espanyol està acostumat, no? Que és un inici ja no de temporada, sinó de pretemporada absolutament atípic, pensant només que, per fixa't, del 25 de juliol al dia 1 de setembre, eren 5 setmanes, l'Espanyol va jugar 9 partits oficials, comptant els 6 de la prèvia europea.
Està clar.
Això jo crec que va castigar moltíssim físicament els jugadors, van abocar-se molt a Europa, i a la Lliga van començar a sentir fins i tot la pressió d'haver de treure els punts. A casa l'ambient es va anar enredint després dels 3 primers partits en què l'equip va perdre consecutivament aquests 3 primers partits, i esclar, i es va anar creant un clima, un caldo de cultiu, que començant pel joc i acabant per l'entorn, doncs no sé dir-te si ja l'hem superat. Jo crec que ho veurem diumenge, però que vaja, la destitució ve per aquí, perquè sona, ha estat tot molt convuls, ha estat tot molt estrany, li cal a l'equip una sacsejada, un canvi d'aires, i la destitució de l'entrenador jo crec que era oportuníssima.
Això anava a preguntar-te. Arriba Machín, que ho canvia tot, perquè canvia, com dius, la tendència, la manera de jugar i les sensacions. Obre les portes i entra aire fresc.
Sí, 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 sí. Machín jo crec que és un entrenador que veurem. Clar, veiem aquest nou sistema de joc. Jo crec que és un entrenador que ja té, tot i que només ha entrenat al Girona i al Sevilla, aquell tram de la temporada passada, que va acabar destituït també, però jo crec que és un entrenador amb un cert crèdit, amb una certa vàlua, amb un cert prestigi per l'Espanyol, pels jugadors. Jo crec que pel que estic veient s'està fent respectar, els jugadors se l'estan creient, se l'estan començant a creure. És un entrenador preparat. Jo crec que de moment està fent les coses que ha de fer per canviar mentalment aquesta nubulosa que té l'equip a sobre, això d'una banda, i de l'altra tot una incògnita, saber com assimilarà un sistema de joc aquest equip que no ha jugat mai així, que és amb aquests tres centrals i els dos carrilers llargs, saber si l'Espanyol té plantilla per jugar així. Jo crec que sí, tot i que té una petita llacuna a la banda dreta, al carriler dret, que allí hauria de jugar en principi o Javi López, però que no és ben bé el perfil de carriler llarg, o Corxià, que és qui en principi, si les lesions el respecten, és qui hauria de jugar més. Doncs això, a veure si els jugadors són capaços d'assimilar aquest sistema de joc. Mand d'esquerra hi haurà Pedrosa, que és un nano jove que ho està fent molt bé, però de moment encara no s'ha incorporat perquè està amb la sub-21 espanyola i per tant tindrà molt pocs dies si és que ha de jugar ell aquí de titular diumenge. I però tot s'ha pensat, i des de la direcció esportiva també se'm transmet que Machín és la persona idònia per aconseguir que l'Espanyol alci el vol d'una vegada per totes.
He dit, és que van haver molts canvis respecte a lo que jugava, és a dir, Machín va revolucionar l'11, o juguen els mateixos i adapta el perfil a lo que... És a dir, entra un central de nou, té que buscar carrilers...
I hi haurà canvis, perquè fins i tot hi ha jugadors que hauran, o que veuran com el seu rol és variat. És a dir, per exemple, penso en un cas, Piatti, Piatti que és un extrem, però que a vegades també ha jugat per dins, banda dreta, banda esquerra, Piatti se li exigi, o sigui, segurament se'l reconvertirà en aquest carriler esquerre, en aquest carriler llarg, que per tant és una posició o és un rol al qual no està del tot acostumat, és un jugador molt ofensiu, que potser s'haurà de sacrificar molt més en defensa a partir d'ara. Haurà d'introduir un central nou. Amb això l'Espanyol jo crec que no tindrà tants problemes, perquè té molts centrals, té 5 centrals a la plantilla. A més en té un que ja així en coneix molt, molt bé, perquè la va tenir el Girona 2 o 3 anys, que és Bernardo. I per tant, amb 5 centrals n'hauria de trobar 3 amb garanties per anar jugant a les dues competicions. Fins i tot Didac Vilà, ja es parla de que Didac Vilà, que és un lateral esquerre, el pot reconvertir a central, val? Per tant, serien 6. I llavors aquest quadrat d'aquí del mig del camp hi ha jugadors per jugar aquí. És a dir, aquest doble pivot amb Marroca i Víctor Sánchez, el marroquí Dardé, per exemple, per davant de la defensa, i llavors dos jugadors per davant més habilidosos, més creatius, més imaginatius, com Melendo o Vargas, per exemple, i amb un punta claríssim que ha de ser Ferreira o Caleri, que és el clàssic nou de Machín, el clàssic Estuani, per entendre'ns, de Machín. I de peces en té, és una plantilla llarga, és una plantilla de 26 jugadors, per tant, si hi ha qualitat i garanties per anar simultanejant tres competicions, això jo no ho sé, ho anirem veient, el temps ens ho dirà, però hi ha peces, és a dir, hi ha peces, ja et dic, insisteixo, al marge, potser amb l'excepció del lateral dret, del carriler dret, que jo hi veig aquí més llacunes, no ens ha d'estranyar, o no ens hauria d'estranyar que al mercat d'hivern anessin a buscar un jugador d'aquest perfil, jo crec que la resta està més o menys cobert.
Per acabar, veient com estan les coses, teniu algun dubte de que el partit puga tindre algun problema extern o no? O diumenge a les 4 se juga al futbol i no n'hi ha cap opció de, no sé, de poder accedir al Cornellà, de que puguen passar alguna cosa, o diumenge se dona tranquil·litat?
Mira, jo vull pensar que no hi haurà cap problema i que el partit es jugarà amb tota la normalitat i tranquil·litat, al marge de possibles manifestacions que hi pugui haver d'aficionats a les graderies. Això ja és més incontrolable. Manifestacions pacífiques, em refereixo. De crits, pancartes, etc. Ara bé, la situació a Barcelona ara mateix és delicada, és molt delicada, fins i tot preocupant. I és tot una incògnita, és a dir, jo no ara no hi posaria la mà al foc per res del que pugui passar d'aquí a diumenge. Sí que és veritat que falten encara 4 o 5 dies, divendres hi ha una vaga general, per tant divendres el país s'aturarà, I d'aquí a diumenge, doncs, vés a saber com van evolucionant els esdeveniments i com això pot afectar el món de l'esport, no? Veurem. No, tampoc no vull mullar gaire, Javi, perquè la situació és un punt compromès.
Està clar. Sergi, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Bueno, pues ja veurem què passa el diumenge. L'Espanyol, que està canviant de sistema i de tècnics. I, Eric, si tinguem que tenir un 11 de l'Espanyol que pugui enfrontar-se a nosaltres, què diuen allà, què pot ser?
Pues de moment estan apostant per un 11 en el que n'hi ha, com has dit, un canvi de sistema, un 3-5-2, format per Diego López en porteria, darrere una línia de 5, que seria Pedrosa, un carriler, tres centrals, Calero, Naldo, Javi López, l'altre carrilero, Víctor Sánchez, després centre del camp, Mar Roca, Melendo i el Monito Vargas, i dalt, Gule i Ferreira.
Bueno, veurem què passa en el canvi de l'Espanyol de Barcelona. A pos d'això, el que n'hi ha per allà. Ara seguim les coses que n'hi ha per ací, que també són interessants i també són importants i també n'hi ha que parlar d'elles. Per exemple, l'endavant d'esta vesprada, la gala, edició d'Endavant Esports, en la que el Vilarrego de Futbol ja invertís quasi un milió d'euros i estava mirant que arriba quasi una quarantena o més d'una quarantena d'equips i, bueno, la veritat és que han crescut moltíssim. Fem una pausa i anem a ello.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal. Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653-2042-94. Alobagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%? ¿Que si mi coche se subasta? ¡Y yo necesito el dinero ya!
¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche!
¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón, abierto sábado, mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bueno, seguim. La Lliga demanarà canviar el Barça-Madrid a Madrid-Barça perquè és el 26 d'octubre i n'hi ha mobilitzacions i el 26 d'octubre, no, Rubio?
Sí, ho han demanat i...
Vale, i els partits de cap de setmana, la Lliga, què passa? Que és la sua, no?
Dona no, això estàvem parlant jo i Eric abans.
No, és que no, sí, sí. És que
quan
pareix...
estem parlant en la Xenca també podrien canviar el nostre.
No, però el primer, si el diumenge se monta algun cacau, no tenen prou policia com per poder... assegurar un partit de 25.000 persones en un camp com el de l'Espanyol, més tots els partits segona, no sé, segona B, i Nàstic i tots això, i tot el lío al carrer pegant-li foc a les falles. No sé. Només se m'ocorreix una cosa, eh? En Argentina ho van fer perquè Argentina, per desgràcia, és un país ara mateix que està complicat i que n'hi ha molta inseguretat i en el futbol n'hi ha molta violència i és complicat. Però, claro, me recordo quan li vam dir de tots els argentins perquè la final de la Intercontinental no se podia jugar en el seu país per falta de seguretat i falta de control i falta de tot, i era tot un cachondeo. Bueno, pues así acabarem no podent jugar al futbol tampoc. Eh?
En França, quan lo dels chalecos amarillos, sí, també se va aplaçar més d'un partit.
Per això te dic jo, ja veurem. Ja veurem si juguem al futbol este cap de setmana.
No, però és tan fàcil com canviar l'ordre i deixar per a la segona volta els partits.
No, però jo te pregunto el nostre el diumenge. Si a tots us ocorris tancar, per exemple, la P7 a mitja camí ja, no, o en Tarragona, tu i jo no arribem, eh?
Perfectament, la Lliga podria anunciar el divendres que en lloc de ser Espanyol-Villarreal esta jornada se dispute el Villarreal-Espanyol així i deixar per al febrero más el partido allí.
Bueno, en tan pocs dies no lo veo. Pero bueno, mira, estaba yo cabrejado, pero de la selección. Pero en cambio cabrejado más lo del puñetero gol de Mbollise. Mira que me dará igual, porque al final los premios individuales son para el futbolista y yo no rasque res, ni vosotros tampoco. Pero claro, Golden Boy, això ho fan Tuttosport, que es una revista italiana de fútbol. Eligissen a primera 100, después a 50, después a 20. Queden 20. Chuguez ha arribat hasta el tall dels 20, pero se ha quedat fuera del tall dels 20. En el tall dels 20 se han quedat gent com Joao Félix, que este se queda y este va a guanyar, porque los números son brutals, Rubio.
Sí, 45 partits, 20 gols, 11 assistències, va guanyar la Lliga en el Benfica i comptant el debut en la selecció absoluta de Portugal.
I ha pagat un traspàs brutal per ell. Vale, no sé, este... Jordan Sancho, este, com li diguen.
Lleidon
Sancho.
37 partits, 12 gols i 19 assistències.
Juga en la Bundesliga, juga en el Borussia Dortmund, no està mal.
La selecció també.
En la selecció, este també és un bon búfalo. Martin de Ligt.
41 partits, 6 gols, i 12 partits que ha jugat ell, el seu equip acaba dent 0 gols en la porteria d'ell, per tant, això...
Diuen que és el defensa... Sí, el nuevo Ramos, el nuevo banderado del mundo.
Sí, al final... Claro, també però... compta que ha jugat en l'Ajax, en la Juve, vale. I bona participació en Champions.
Res a dir, búfalos. Però, claro, és espanyols. Vinicius.
29 partits, 3 gols, 7 assistències i un amistós en l'absoluta.
Ha debutat en el Madrid i en Brasil en este 2019. Està bé. 29 partits, 3 gols, 7 assistències. Ansu Fati.
9 partits, que així li deuen comptar partits de la Champions juvenil.
O quan jugaven el germà en el passillo de casa. Sí, sí.
O el de la sub-21 de l'altre dia, perquè sí. En el Barça només ha jugat 5 partits.
Este va ser una bomba, però este, jo vaig dir un xiste que era Ansu Fati o este xaval està en un flanlo, sí. Que igual explotarà el globo, veuràs tu.
En el Barça ha jugat 5 partits i ha fet 2 gols.
Kang In-Lee.
25 partits, 4 gols, 5 assistències i n'hi ha que dir que va ser subcampió del Mundial Sub-20 en la
vale,
selecció.
Vale, és 4 gols, la majoria són en la selecció.
I també ha debutat en l'absoluta de Corea, ja.
Vale. I els partits, la majoria, en el València Mestalla, imagina, i la selecció, perquè sí. El primer equip...
Rodrigo, del Madrid.
15 partits, 5 gols, 3 passes, però així li compten partits en el Santos, perquè en el Madrid només ha jugat un partit.
Sí, en el Madrid només ha jugat un partit. Ferran Torres.
41 partits, 7 gols, 5 assistències... N'hi ha que dir que ha sigut campió de Copa i de l'Europeu Sub-19 en la selecció.
L'únic ni te ho pregunte. Subcampió de, crec que el Mundial Sub-20?
Campió en Ucraïna.
Campió.
I ha jugat 12 partits, però també li encontraran molts de la selecció perquè...
En el Valladolid, ha jugat dos. O mira, tio, dos en el Valladolid.
Oficials?
Sí, dos.
I quatre en el...
Seria un de Copa i un de... El Torneo de la Galleta. Dos, mira, tio, dos. Dos. L'any passat, dos. Este any, zero. Chuguece, este 2019, ha jugat 47 partits. Oficials. De Lliga, 22 l'any passat i 7 este, 29. 6 d'Europa League, 2 de Copa, meses de la selecció. ¿Vale? En total, suma 47 partits. 7 gols i 4 assistències de gol, mi gent a mi. Chuguez està en els números de Joao Félix, de De Ligt este, de Jadon Sancho. Millora els números de tots els jugadors espanyols que van al Golden Boy, és Machaca. Ha debutat en la selecció nigeriana absoluta, un dels més joves en fer-ho. És habitual i fixe en el Villarreal. Ha jugat en l'Europa League, ha marcat en l'Europa League, ha donat assistències de gol en l'Europa League, ha marcat en la Lliga, ha donat assistències de gol en la Lliga, ha marcat en la Copa, ha donat assistències de gol en la Copa. No me jodas. Això del Golden Boy, què ho fa? Me pareix... No sé quins paràmetres que agarren, tio. És impossible.
Sí, perquè no
o sea,
sé...
Chuguez està al 15. Dels 20, escolta'm, dels 20 que ha mirat jo... Els números de Chuguez el fan que és el 5 d'aixòs 20. Només n'hi ha 4 jugadors que milloren els números de Chuguez. I estem parlant de 4 jugadors que són Joao Félix, Jadon Sancho este i Martin de Ligt. I l'altre no me'n recordo com
sí,
li
diuen. Sí, Donnarumma també té 41 partits en el Milan en la selecció absoluta. Però això és el que estem dient. Chuguez és ja habitual en la selecció absoluta.
I hem
dit molts que Angin Lina ha jugat un partit en l'absoluta. Vinicius un amistós, Ferran a l'absoluta no ha plegat, és cert que ha jugat en la sub-19 i ha guanyat un europeu i en la sub-21, però la sub-19
és el que vos dia que escoltava jo, és que tienen que ir los de siempre, tienen que ir los de siempre, bueno, pues que vayan los de siempre, tú, que los de siempre ahí están bé, però me pareix és que els números, joder, en els números és que no n'hi ha cap possibilitat d'error, els números ho diuen, els números diuen que Chuguez és millor que el 80%, després va l'opinió, però en números... En lo que hace durant l'any, que és el que dona el premi, Després, el que puga arribar a ser, com en Sufati, me pareix molt bé. Però si el que es premi són els números, i no hi siguin les portades dels diaris gordos, però clar, hòstia, les portades dels diaris gordos fan els periodistes que fan cobrir-se els seus equipos, i l'interès dels seus equipos, i l'interès del representant que siguin els seus equipos. Lo de Chueze és una broma.
No, però per parlar de Chueze, avui estan dient que el Madrid ja el té.
Sí, espera, aquí és l'altre. Ara tots els dies anem a intentar buscar què és el que és tendència al Twitter, ¿vale? Ja que estem en el Twitter, pues va, és o pot ser tendència a Twitter en el dia d'avui o en l'opció d'avui. Espera, que este és el nostre amic. Debe seguir. A Chueze Will ficha al Madrid y el Barça en Twitter. O sea,
un Hall of Sports diu que el Real Madrid el té ja pràcticament assegurat per a reemplaçar a Gareth Bale, i Soar Super Eagles va més enllà. Ja diu que Osimhen, que també és de Nigèria, reemplaçarà a Suárez, i que com el Barça no ha pogut comprar a Neymar, per a suplir a Dembélé anirà a Chueze.
Vale, però tu, això, vosaltres vos ho creeu? Quan llegiu aquestes coses i escolteu aquestes coses, quina sensació teniu?
Que és una risa, que t'ho has de prendre de risa perquè no se pot fer una altra cosa.
Jo crec que teniu molta imaginació.
Bueno, això, que lo de Chueze, el Golden Boy, és una broma. Anem a lo d'endavant, una pausa, i enseguida vos contem.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
Cala Abuela, Taberna de Poble. Déjate cautivar por los sabores de su carta. Maride esa comida o cena especial con un excelente vino en su local con encanto. Te aseguro que repetirás. Una cuidada selección de platos y un trato familiar y amable que hacen que tus comidas o cenas sean toda una experiencia. Cala Abuela. Materias primas de cercanía y de primerísima calidad. Todo ello bajo la batuta de Víctor Ochando. Cala Abuela, Taberna de Poble. Teléfono de reservas 620-488-482. Cala Abuela, Plaza de la Font 9, Vilafamés.
¿Li estan aplicant la clàusula terra en la seua hipoteca?
El banc li ha fet renunciar a quantitats pagades de més?
Han venut el seu crèdit a un fons buitre?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució en Defusa Fin. Crida'ns al 964-84-69-81 o visite el web www.defusafin.com.
Bueno, anem a la gala avui. Avui té lloc la gala endavant, Eric. Eixa gala que el Vila-real Club de Futbol col·labora i ajuda i fa que la gent esportista del nostre poble, la nostra província, clubs o esportistes individuals, tinguin una ajuda per a poder créixer.
Efectivament, un projecte, com has dit abans, més d'un milió d'euros que invertís el Vila-real, començarà avui a les 8 de la nit al Paranimf de la UGI. A partir de les 7 i mitja començaran a arribar els representants dels clubs i els diferents esportistes. Recordem que són més de 24 clubs i de 25 esportistes que estan en aquest projecte, i en la gala d'avui es donarà la benvinguda a tots els nous esportistes que s'han unit a aquest projecte aquest any.
Rubio, nous esportistes, que ja en tenim uns quants clubs i uns quants esportistes,
Sí, esportistes nous s'anuixen Miguel Pérez, tenista, Diego López, de pilota valenciana, Jairo Noriega, de boxa, d'atletisme, Ariana Gómez, Carmen Ferrara, Pere Jiménez, Víctor Ruiz, Sergio Martínez, Ainhoa Jimeno, Paula Viciano, Carmen Ramos, de pádel, Pablo Ania, d'atletisme també Rubén Albiol i Alba Cebrián, de golf Carla Tejedo, de tenis Óscar Pinto, de ciclisme Aida Beteta i d'atletisme també Pau Martínez.
Se sumen varios clubs més nous, no? Venia bien 25, però no sumen uns quants.
Sí, de clubs, Vilasuín Fondistas Club de Natación, Club Trialdo Tiral de Castelló, Club Tritons de Vila-real, Vila-real Club Rugby Peñagolosa, Amics d'Handbol d'Onda, Club de Tenis Taula Santísimo Salvador i Club de Bàsquet de Benicarló.
Bueno, el Vila-real invertís quasi un milió d'euros, més l'ajuda mèdica, és a dir, que si te passa algo, necessites ajuda, necessites fer-te proves, pots anar ahí. Tot un treball i un esforç. Mira, anem a saludar a Jairo Noriega, boxejador, és de Vila-real, i este any entra dins d'aquest plan, l'endavant, així que ens contes si li va bé o li va mal. Què tal, Jairo, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Jairo Noriega es de Vila-real, ¿no?
Sí, de Vila-real.
¿Y eres boxeador?
Sí, soy boxeador profesional hace un año y medio, por ahí.
Hace un año y medio decidiste dedicarte, bueno, antes eras, supongo, que amateur, competías a lo largo de, supongo que Campeonato de España, ¿o qué has hecho?
Sí, antes competía a nivel amateur, del cual conseguimos ganar unas ciertas peleas y pasar al profesionalismo.
Y eso lo tienes claro, porque claro, si ya los deportes son difíciles, si hay uno complicado de verdad es el boxeo profesional, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un salto bastante duro porque es completamente distinto al boxeo amateur al boxeo profesional. Ya por las reglas que hay, por el tipo de guante, a la distancia en la que se pelea. En amateur se pelea 3 asaltos y en boxeo profesional puedes pelear entre 4 y a 12 rounds.
Y porque vale una pasta. Y entra poco, claro. Entra poco dinero en el boxeo, ¿no? No tenéis mucho.
Sí, en el boxeo, por desgracia, aquí en España, ahora se está moviendo un poquito más la cosa, pero aquí en España está floja. No tenemos la misma suerte que en otros países, la verdad.
¿Tú te ayuda alguien? ¿Tienes colaboración de alguien ahora mismo?
Sí, yo tengo la suerte que tengo ayuda del Villarreal Club de Fútbol y de un par más de patrocinadores que tengo.
Patrocinadores privados, particulares, ¿no? Empresas.
Sí, sí, tipo sponsor de DC Nutrition, un poquito de ayuda de mi preparador, de mi padre, del Villarreal Club de Fútbol, como he dicho antes.
Eso iba a decirte, tú le presentaste al Villarreal tu proyecto, supongo, le dijiste, mira, yo hago boxeo, necesito colaboración, y ellos te han...
Sí, sí, le mostré mi currículum, mi carrera amateur, y un poquito de las peleas profesionales que tenía hasta la fecha, y le pareció correcto, y fuimos para adelante.
¿Tienes alguna ayuda económica? Y luego la parte médica, ¿no? Supongo también, porque el Villarreal...
Sí, tengo una ayudita económica y un poquito de las instalaciones y los médicos del club de fútbol, la verdad.
Bueno, por algo se empieza, ¿no? Ya pueden hacer todo
pues
lo que...
Pues sí, la verdad que sí.
Ya pudieran hacer todo lo que hace el Villarreal, porque empresas hay, ¿no?
Sí, no, la verdad que yo estoy muy agradecido con lo que ha hecho el Villarreal por mí este año, porque es lo que comentaba, que sin ayuda a lo mejor no podía haber llegado ni donde estoy intentando conseguir llegar.
Sí, porque tú, por ejemplo, todos los días te vas a Valencia a entrenar, o sea, no entrenas aquí, tienes, claro, has subido de nivel, tienes
yo
que
entreno, entreno 4 días en Valencia y uno aquí, lo alterno, pero todas las tardes y los entrenos duros y ya en cara a la competición un mes antes o por ahí, me toca ya irme allí porque allí hay boxeadores profesionales, hay gente de nivel que al final es lo que a mí me interesa.
Oye, ¿cuántas horas puedes entrenar tú en un día normal y en una semana? ¿Qué nivel?
Yo pues, eso en realidad lo lleva mi preparador, yo solo me dedico a entrenar. Sí, pero si hacemos un balance de todo lo que entreno, suelo entrenar 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media, 2 por la tarde, todos los días menos el domingo.
¿Todos los días?
Todos los días menos el domingo.
¿Qué estás preparando ahora?
Ahora, pues, algo importante aquí en Villarreal. Seguramente sea para diciembre. No me puedo comprometer contigo por la fecha, para la fecha, porque aún no está 100%, aún no ha salido a la luz, pero puedo darte un adelanto, que pelearé por un título, seguramente.
¿Aquí en Villarreal?
Sí, aquí en Villarreal, a 10 asaltos.
Pues ya va, vamos, supongo que es uno de los retos más importantes tuyos desde que has empezado en esto, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, que esta pelea es bastante importante para mí porque puede ser el trampolín para las grandes ligas, la verdad.
Bueno, pues a ver si hay suerte, seguimos en contacto y ya nos vas contando. Queríamos saber, conocer a alguien que entra dentro de ese proyecto Andaban, y está Jairo, que es boxeador de Villarreal. Yo, tienes 25 años, ¿no?
Sí, 26 años tengo.
¿Cuándo empezaste a boxear tú?
A hacer boxeo realmente empecé hace 2 años, llevo poquito, pero a hacer deportes de contacto con mi otro entrenador empecé desde los 17, que hacía kickboxing.
¿Y por qué te pasas al boxeo?
Me pasé al boxeo porque perdí un poquito la motivación en kickboxing y porque está, no te diría yo mejor visto, pero está mejor pagado que kickboxing, la verdad. Si puedo sobrevivir boxeando, imagínate en kickboxing. Aquí en España está muy mal pagado y no voy a entrenar por la mañana y por la tarde para, yo que sé, cobrar 200 euros.
La verdad es que supongo que habrás hablado con él, pero Raúl Asensio es alguien que te puede ayudar bastante, ¿eh?
Claro que sí, Raúl Asensio, sí, compañero mío de oficio, aunque él ya está retirado, sí. Pero la verdad que él ha conseguido también cosas importantes y espero poder superarlo.
Espero que sí, Jairo, la verdad. Gracias. Cuídate.
Vale, a vosotros. Un placer.
Bueno, pues este és Jairo Noriega, boxejador de Vila-real, que avui estarà en la gala, com estaran tots els que abans hem comentat. 800.000 euros, ajuda mèdica, tot tipus d'ajudes per a aquesta gent. El Vila-real de futbol siguis en el endavant. La veritat que és un projecte que val molt la pena i que jo crec que el Vila-real ahir fica part important dels seus recursos per a que la gent que no es té, pues, com Jairo, per exemple, puguen competir i puguen fer campionat d'Espanya de boxa i busquen ajuda, i últimament pareix que n'hi ha molt poca gent que estiga per la llavor. Almenys el Vila-real de futbol seguís ahí.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Tróbala al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿Quieres un coche híbrido?
¿O prefieres un SUV?
¿Buscas la eficiencia de un híbrido?
¿O la versatilidad de un SUV?
¿Híbrido?
¿O SUV?
Esa sería la cuestión si no existiera el Kia Niro.
Híbrido y SUV al mismo tiempo.
Y hasta el 28 de octubre elige entre toda la gama SUV de Kia desde 11.900 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la auténtica cuina italiana. I ara també la tradicional olla de la plana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? ¿Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios? ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Bueno, anem tancant la paradeta. Algo més que siga actualitat, que siga novetat? N'hi ha algun equip més que hagi fichat a Chueze en este rato?
Encara no, de moment no, vale, pues, no hi ha cap oferta més.
M'alegre. Eric, estàs
sí,
frames, no?
Recordar lo del viatge a la gent, que de moment portem...
És veritat, tio. Quant gent n'hi ha apuntada?
23 persones apuntades.
23?
Efectivament, i queda tota la vesprada, hasta les 6. L'únic que, claro, 23 era complicat tancar el viatge.
A no ser que el paguen ells.
Efectivament, com ja van fer, si no m'equivoque...
En Butarque.
En Butarque.
En Butarque també van anar uns pocs, no?
Sí, van anar 20 i pico també, i al final pues, va pagar el que faltava a l'agrupació, però estaria bé que la gent s'apuntara per intentar animar l'equip en un partit així.
Bueno, no ho sé, també és veritat que està la situació està ara...
Sí, tampoc ajuda ara mateix rara, la situació.
No? La gent no té moltes ganes. Ja sabeu, podeu passar esta vesprada per la tenda del club, no?
O per l'agrupació.
Molt bé. Són les 3 i 6. Gràcies per estar aquí, com sempre. Tornem a les 7.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.